Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Minuts que passen de les 5 de la tarda. Pau Gascó, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Ja sabeu que el Pau Gascó ens parla de cuina els dilluns d'una manera bastant àmplia. Quan ens parla d'un producte o d'una recepta, no riguis. Tenim esperances de que ens porti alguna cosa per tastar?
Algun dia.
Avui no és el dia.
No.
Quan ens parla d'altres històries en Pau Gascó, cosa que cada vegada hem vist que fa més, ja sabem que no tastarem res.
Bueno, mai diguis mai, no?
Pau Gascó, quin és el tema d'avui?
Avui la guia Michelin.
Llàstima.
Michelin.
Michelin.
Tu com li dius?
Michelin.
I com s'ha de dir?
Michelin.
Michelin. No?
Michelin.
Michelin.
No sé, la guia dels pneumàtics, la guia vermella,
no?
La guia. És la guia.
Això, a la guia. És la guia o no?
La guia, i tant.
Referent.
I tant. Sí, sí. És com els Oscars.
I quan s'entrega? Aquesta setmana?
El dimarts 28.
El dimarts 28, jo sí. Pensava que era aquesta setmana.
No, no, el dimarts 28 s'entreguen es fa la gala de Michelin a Barcelona, i com que el circ arriba a la ciutat, doncs dediquem dos programes a parlar-ne.
Bo.
Dilluns que ve serà divertit, perquè és el dia abans i la liarem grossa.
Sí? Però avui, aquí, al Bona Teca?
Avui farem una mica d'introducció.
Faràs spoiler del que passarà dilluns?
Potser. Però avui explicarem una mica, us farem la informació que necessiteu per entendre el que passarà dilluns i el dimarts. I el dimarts serà la gala.
Val.
Sí, 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 sí.
Doncs què, comencem?
Agafeu paper i llapis i som-hi. A veure si endevineu de quin restaurant parla Pau Arenós a la introducció del seu llibre Els genis del foc, de 1999. Al comensal s'asseu, se sent una música agradable de fons, un silenci de frufru en fregar les tovalles. Els cambrers l'eviten per no molestar. Els colors de les parets són suaus, la seva atmosfera abraça i afluixa els humors inflamats. El minimalisme de la decoració indica contemporaneïtat i fa miques la gravetat ornamental burgesa. Les tovalles estan tensades com si fossin teles o veles. La vaixella és sota peces grosses, un llac de porcelana. Les copes tenen una transparència de dia ventós d'hivern. En aquest precís moment, el comensal és el rei del món. El director de sala porta la carta, té les dimensions de les taules dels 10 manaments. Afegiré que la carta de vins té les dimensions de la Bíblia. Només que aquí no hi apareixen lleis, sinó suggerències. En una pàgina a banda, el menú degustació, que és la biografia abreujada del cuiner. De quin restaurant parla?
Ostres, em fas parlar?
Sí, de qualsevol. De qualsevol
Michelin. M'ha agradat, això.
És com diu la cançó que estem sentint, que és dels déjà vus. Quan entres a un restaurant Michelin, és com si entressis a qualsevol restaurant Michelin. És una de les virtuts que té la guia. Que a nivell global, el significat de les estrelles Michelin és bastant semblant. Tot i que hi ha algunes excepcions, un restaurant amb dues estrelles Michelin de Brasil és bastant semblant a un restaurant dos estrelles Michelin d'Austràlia, d'Estats Units, d'Anglaterra, de la Índia, de Tailàndia, de la Xina. És tot molt homogeni. Per això aquesta definició m'agrada molt, perquè sintetitza aquest tarannà del restaurant Michelin. Peces grans de vaixella, cartes grans, el director de sala, música... És tot molt homogeni. Que comencem a trencar-ho, però això és el que respecta la guia Michelin.
M'has deixat sense paraules. No m'ho esperava, això, aquesta entrada.
Bueno...
1, 2, 3, no! El Ferran m'envia un WhatsApp i em diu: a quants restaurants Michelin has estat tu? Pues no he estat a cap. No? Què vol dir aquesta fama? Que li preguntin ell, i ja l'he preguntat abans a... és que hi ha el Jaume Borja ja que està
sí,
aquí,
que tinc, té unes tinc ganes d'anar. De no tallar-li res, perquè...
Tu has estat en algun
seccionazo?
O no?
Sí.
Quants?
He estat menjant i cuinant i treballant. A quants? No ho sé,
molts.
No els he comptat. Les millors experiències i les millors decepcions han sigut amb Michelin.
O sigui que... Però ja ho dius tot.
Vinga, va.
Les distincions que
les distincions
dit.
Que donaran la setmana que ve, que és això el que venim, no? Clar, quan parlem dels Grammy, o dels Oscars...
Que ho parli el Jaume.
Tu sí. Tenim clar, no? Què vol dir? Pues Oscar a la millor pel·lícula, Oscar al millor guió, Oscar al millor actor, i ja està. Te'ls donen i no te'l treuen. El Grammy que van fer la setmana passada, no? Tu et donen un Grammy i encara que l'any següent facis un disc que sigui una castanya, una caca, no te'l trauran, aquell Grammy. En canvi, els restaurants vivim amb la por de que ens donguin un premi i després ens els treguin. És cada dia la pressió. Aleshores, comencem. Sortir a la guia. Tu pots sortir a la guia i no tindre cap estrella. És un recomanat Michelin, se'n diu, un restaurant recomanat. Se'ls reconeix la qualitat gastronòmica, la personalitat i la regularitat. Això és el que diu la guia, eh? Després en parlarem. Després tenim el VIP Gourmand. VIP Gourmand és un restaurant que destaca per la seva qualitat, la relació qualitat-preu. Aleshores, són restaurants que, en teoria, tu hi pots menjar per 35 euros. Beguda inclosa. Què passa? Que realment aquests restaurants que diuen que són VIP Gourmands tenen preus que normalment un amic meu diu, els VIP Gourmands són aquells que diuen que pots menjar per 35 però acabes pagant 70 euros.
Ah, pel beure
no,
i per les extres.
Cosa, sí. Clar, un restaurant és molt difícil portar-lo amb 35 euros per cap, amb l'exigència que demana la Michelin, i a més, tenint en compte que la IPC ha sigut d'un 10% en molts productes i en menjar ha sigut més alt, aquest 35 euros no s'ha mogut. Per tant, és complicadíssim donar de menjar menys de 35 euros i, a més, que la Michelin et digui no, tu aquest lloc pots menjar per 35 euros. Clar, doncs, aleshores no pots pujar preus, perquè si puges preus et treuen aquesta distinció, que és el VIP Gourmand. Després tenim el plat. Va ser una distinció fugaz. Ja no existeix. La van posar el 2017 i la van treure el 2021. Era una cuina de qualitat, però que era més car que els VIP Gourmands i no arribava a tindre la qualitat de l'estrella. Val? Bé, la van treure. També cal dir que els que tenen l'estrella i dels hi treuen, continuen, moltes vegades continuen sortint a la guia sense l'estrella, però com a recomanats. Continuem. L'estrella verda.
Què és l'estrella verda?
L'estrella verda l'han posat des del 2021.
Val.
Aquesta guia...
Sostenibilitat, no?
Exacte. Triga bastant en agafar les tendències. Li costa bastant. Aleshores, el 2021 van introduir l'estrella verda, que és distingeix els restaurants amb una sensibilitat especial per la sostenibilitat. És un discurs tot molt de màrqueting, d'empreses. Ja. I ara anem a les estrelles. Perquè fins ara tot això que he dit no són estrelles. Una estrella significa que val la pena parar-hi.
Una estrella, amb això no. Val.
Dues estrelles. Val la pena desviar-se. Tu entens que estàs en un viatge, no? Aleshores, si tu vas per... L'estrella és el que està en el teu camí i val la pena aturar-s'hi. Dues estrelles és la que val la pena desviar-s'hi.
D'aquest camí.
Exacte, fins a arribar al restaurant. I tres estrelles són les que justifiquen el viatge. O sigui, les altres dues són... Si tu vas de punt A al punt B i passes per una estrella Michelin...
Sí, sí, sí.
Si vas al punt A al punt B però al C està les dues estrelles, desvia-t'hi. I si hi ha un 3 estrelles, doncs el viatge justifica, el restaurant aquell justifica les estrelles.
I escolta, i és rendible?
A veure, quan et donen una estrella augmenta molt l'exposició. Això vol dir que augmenta també la demanda. Els ingressos és fàcil que augmentin, però els costos també. Mantindre, com hem dit, et poden treure l'estrella i la pressió de mantindre-la és enorme. Aleshores, has d'invertir molts diners en personal, perquè segurament tindràs més demanda, més clients... Poca gent s'atreveix a pujar preus, els proveïdors hauràs de comprar producte més excels, els lloguers és molt possible. A Àsia va haver-hi un cas en què es va donar que els restaurants que rebien estrella els ja pujaven el lloguer, fins un 120%.
Què dius ara?
Sí, els propietaris dels locals s'aprofitaven.
Sí, quan me diuen que contés l'estrella, molt bé.
L'estrella, doncs em pujo el lloguer. I el que és més greu és que si te la treuen, et poden destrossar. Clar, diuen les males llengües, bueno, que si tu et donen una estrella pots augmentar un 20% els teus beneficis, però si te la treuen et poden caure un 40%. Clar,
per tant, això no passava.
Clar, aquí està. És, pot ser com un...
Però és aquest joc, sí. Que si
te la donen, està molt bé, però si te la treuen et destrossen. De fet, en Lluís Cruanyes, el propietari del Dorado Petit, ho havia viscut amb el Dorado Petit de Sant Feliu de Guíxols, li van donar, van arribar a tindre dues estrelles, li van treure una, i això el va marcar tant que quan tenien el Dorado Petit a Barcelona, ell directament va avisar el cap de cuina, que en aquella època era Mariano Gonzalvo, i m'ha explicat que sabotejaria qualsevol intent d'obtenir l'estrella Michelin. perquè si te la treuen et destrossa.
Et destrossa.
En tenia una i li van treure, perdó. I coneixent l'experiència va sabotejar qualsevol intent d'aconseguir la primera estrella en un altre restaurant.
I tenim bona representació catalana d'estrelles Michelin?
En tenim molt bona, però no vinc a parlar d'això. No, perquè tots els mitjans de comunicació parlaran de tots els restaurants. A veure, a Catalunya hi ha 16.000 cases de menjars. 16.000, val?
M'agrada això de cases de menjar.
Clar, perquè poden ser de tot. Sí. Cases de menjar n'hi ha aproximadament 16.000. Sí. Ho he buscat a l'IDESCAT, i són unes dades una mica antigues, però no varien massa, per tant, entre els 15.000 i els 16.000 cases de menjar a Catalunya.
I amb estrella?
53.
Recomanats?
65 restaurants, 65 estrelles en 53 restaurants.
Val.
145 recomanats. Per tant, només l'1,25 de restaurants o cases de menjar de Catalunya surten a la guia. Només l'1,25.
Això és poquíssim.
Per tant, lo normal és no ser-hi. Val? Ja està. Punto. Perquè sembla que només existeixin els restaurants amb estrella Michelin.
Fem un repàs de la història per veure d'on va tot això?
Som-hi. Bé, tenim París, París pre-revolució
República.
Amb el regne, i hi havia molt pocs restaurants. Els cuiners van anar decapitant l'aristocràcia, llavors els cuiners que treballaven pels aristòcrates es van quedar sense feina, van començar a obrir restaurants. No? Això és la història fàcil dels restaurants. Cap al principi, a finals del segle XIX, va haver-hi l'automòbil, i aquest automòbil... A veure, el turisme sí que existia. Hi havia les grans famílies riques que se n'anaven i s'enduien tot el seu servei, però quan la burgesia va començar a fer turisme, es va anar creant aquesta economia turística d'hotels, com a Sant Sebastián, com a Nice. Aleshores, l'automòbil, els germans Michelin van veure la possibilitat d'expandir el seu negoci amb la guia Michelin. Però no era una guia de restaurants. Tu tenies un cotxe a París, no?, i aleshores et donaven la guia, compraves els pneumàtics, et donaven la guia, i en aquella guia sortia un mapa on mapes on veies mecànics, benzineres, perquè no n'hi havia tantes com ara, llocs on menjar, sí, llocs on dormir, curiositats, però era una guia normal. El 1901 es va publicar la primera. Es deia, per cert, Guia Michelin pour les chauffeurs et les velocipedistes, que em sembla que jo sempre entenc velociraptores, però
sí,
bueno.
Sí, velocipedistes.
Aleshores, és un diccionari de municipis que indica punts de venda de pneumàtics, benzineres, que l'esperen el 1920 per a les primeres recomanacions gastronòmiques amb especialitats regionals o hotels i restaurants classificats per ordre de mèrit. Encara no hi ha estrelles. El 1926 s'instauren les estrelles. El 1931... O sigui, el 1926 només es posava una estrella. Si valia la pena, una
clar,
estrella.
Clar, les primeres, punto. Val.
El 1931 comencen a posar una, dues o tres estrelles.
Va pujant, això, val.
Sí. I no diuen els criteris.
Ah, és que això en vull parlar, Pau.
No, està clar. El 1931 comencen a classificar-les, però és que fins al 1936 no diuen els criteris de classificació. O sigui, tu et donaven tres estrelles i no sabies què volia dir. A veure, què passa? Que a França, una de les grans explosions gastronòmiques que va succeir va ser a Lió, al voltant de Lió. L'Alexandre Dumain, la Mère Brasier, o Bocuse, o Trois Gros, tot això és Lió. Què passa? Que Lió està a mig camí entre París i Nice, entre la Côte d'Azur. Aleshores, era normal que els cotxes, amb el seu recorregut, fessin aquest trajecte i s'aturessin per Lió. És una marca de pneumàtics.
Clar.
A ells els interessa vendre pneumàtics.
Pneumàtics, i d'aquí.
Clar, per això, com més circulis, més pneumàtics vendrem. Curiositat, l'edició de 1939, que es va aturar durant la... Bueno, ara després anirem amb la de Catalunya.
Què va passar? Es va
aturar? El 1939 es va aturar
per
la Guerra Mundial.
Home, clar.
Val? I era perquè tenia informació important sobre els mapes de les zones. De fet, el 1945, quan es va fer el desembarc de Normandia, les tropes aliades van reimprimir la guia Michelin del 39 perquè els soldats es fessin servir per viatjar per Europa. Per què? Perquè les senyals de trànsit estaven destruïdes. I no, imagina't circular per Europa sense cartells. Doncs els soldats els hi van donar la guia Michelin perquè sapiguessin per on anar.
Cap on havien d'anar.
Cap on anar. anem amb la primera, amb
per
Espanya.
Cert, estem repassant amb el Pau Gascó, perquè aquells oients que s'acabin de reincorporar. La, per clar, dius, el Pau Gascó avui està fent aquí un recitat d'història. La guia Michelin, de l'origen de la guia Michelin, que són aquests premis, aquestes estrelles que s'han d'otorgar la setmana que ve.
Exacte.
Primeres estrelles Michelin a casa nostra, Pau.
Sí, la primera guia Espanya i Portugal va ser el 1910, justament, juntament amb Alemanya. Es van identificar perquè en comptes de ser la guia vermella, que ara totes les guies són vermelles, de tots els països, aquesta era de tapes grogues, amb les lletres vermelles. La primera estrella Michelin per un restaurant de l'estat espanyol es va concedir el 1930 i va ser pel restaurant del Puerto de la ciutat de València. No va ser fins a la guerra, fins al 1936... Clar, a veure, les estrelles... La gala del dimarts que ve és la gala del 2024. Ells presenten aquest any les estrelles del 2024. No són el que s'ha fet, sinó el que faràs. O sigui, van en futur. Per tant, el 1935 van presentar la guia del 1936 d'Espanya. Clar, aquí va començar la Guerra Civil. I ells recomanaven restaurants. Estrelles. En aquesta guia del 36 apareixen 6 restaurants. És que aquí venia de turisme el 1936 a Espanya. Ningú.
Però
les SS i...
I ja està, per comptar.
I els brigadistes internacionals. Hi havia 3 amb 1, el restaurant Montcalvari d'Arenys de Mar, els restaurants barcelonins Euskadi i Catalunya, i després hi havia 3 restaurants amb 2 estrelles, que era el Font del Lleó, la Casa del Llibre i la Taverna Basca, tots de Barcelona. Tots aquests restaurants van perdre les seves estrelles el 1939. Finalment Michelin es va donar compte que aquí hi havia una guerra.
Que no...
Van deixar
no era el moment.
I fins al 1952 no es va tornar a publicar. Fins al 1974 no vam tornar a tindre un restaurant estrellat a Barcelona, i va ser el Reno.
Bo, el Reno.
Sí, sí, sí. Doncs
bueno,
el 1974 va tindre... Ja n'ha d'haver-hi alguns, però el Reno el va tindre el 74. Les primeres estrelles... Les 3 estrelles. Les 3 estrelles és la Champions. Racó de Can Faves el 1994. Va ser el primer. La gran competició que van tindre el Bulli i el Racó de Can Faves a veure què aconseguia les 3 estrelles abans. No tot és un camí de roses. L'evolució de les estrelles del Bulli és curiós. Mira, el 1973 el Bulli va entrar a la guia. El 1976, quan el xef era Nechel, va aconseguir la primera estrella Michelin. El 1981 surt de la guia. O sigui, ni recomanat.
Però el Nechel també és un restaurant, no?
Sí, però abans havia sigut xef del Bulli.
Val.
I va ser qui va aconseguir la primera estrella.
Clar, però és que hi ha molts cuiners del Bulli, no?
Sí,
els
bullinianos, que en diuen.
Ah, això, els bullinianos.
Doncs el 1981 va sortir de la guia, cosa que va fer una emprenyada en Juli Soler, que hi era el director del restaurant, aquell any havia començat, va agafar la senyora Schilling i el Liv Kramer, que era el xef, i se'n van anar a París, un dilluns a la tarda, per preguntar a la Michelin per què els havien tret de la guia.
Enfadats.
I la Michelin els hi va contestar, van anar, diu, com podem trobar una cita amb vostès? Diu, quin dia voldria? Diu, estem davant de la porta. Això ho explicava el mateix Juli Soler. Llavors els van atendre i els van dir, no, és que ens pensàveu que havíeu tancat.
Buah.
I van dir, bueno, estarem al lloro del que feu. Diu, vale, perfecte, però van anar. O sigui, dilluns a la tarda van agafar els 3 i se'n van anar a París. Total, que el 1982 van tornar a posar l'estrella. El 1983 els hi van donar la segona, o sigui, la reunió no va anar tan malament, perquè un any una, l'altre any les dues. El 1985 van tornar a tindre'n una, els hi van treure una. El 1990 en van tornar a tindre 2. I finalment, el 1997, 3 anys després del Racó de Can Faves, van aconseguir la tercera estrella Michelin. O sigui, que no és un camí de roses d'allò, obres, surts a la Michelin, et donen una estrella, et donen 2... No, això és un calvari. Mm-hmm. Més que un camí de roses, és un calvari. D'altra banda, tenim un altre exemple molt simpàtic, no tant, que és el Mugaritz. El Mugaritz d'Andonia Duriz, que porta... O sigui, per exemple, l'Arzac va estar 13 anys amb 2 estrelles, fins que va aconseguir la tercera. El Mugaritz porta 18 anys amb 2 estrelles. És l'etern candidat
a ser... I per què? Bueno, ara entrenem, no?
No se sap. No ho diuen mai, per què?
El criteri no ho diuen mai.
És el Murakami dels... És el mateix que li passa al Murakami amb els Nobel de literatura, és el Mugaritz. I és curiós que la gala de Girona diuen les males llengües que van insistir molt en que assistís perquè la Michelin entrega entrades a molts restauradors, però després no tots s'enduen estrella. O sigui, que t'invitin a la gala no vol dir que et donin l'estrella. I van insistir molt perquè anés a Girona a la gala de que es va fer i no li van donar. O sigui, que va de disgust. El primer 3 estrelles de Barcelona va ser la Sarte, el 2017. A Barcelona va trigar molt en tindre un 3 estrelles. Vam tindre una competició en Madrid, igual que va ser Racó de Can Faves i el Bulli, a veure qui tenia la primera estrella. Barcelona i Madrid van competir a veure qui aconseguia
el primer.
I el primer va ser Madrid el 2014 amb el Diverso. Nosaltres 3 anys després amb el Lasarte.
Ui, això té pinta de ser un circ.
Sí, jardinets.
Hi ha alguna jardinet.
Bueno, bé, de fet, a també veure, la mitjana és un xic.
Jo tinc una pregunta. Abans que avancis, i sé que sí. ja ara hem d'anar a recta final rapidíssimament, però tu que has treballat en, una, en un restaurant de ser a Michelin, o sigui, és com els crítics gastronòmics quan arriben, tu saps...
No
saps?
No saps.
I quan te n'adones que...
A veure, no ho saps. La gent que porta molts anys a l'ofici sí que ho descobreixen, però no, fins que no paguen, ells a més paguen... Mengen, paguen, i després de pagar es presenten.
O sigui, allò que es deien que els crítics no paguen, sí que paguen, eh?
No, els de la Michelin, sí.
I la resta, no.
Els altres, depèn. Depèn,
saps tu, depèn. I tu t'hi has trobat alguna vegada? Que ja...
No.
Mai t'has trobat mai. Amb algun restaurant...
Jo no he treballat ni al Petit Pau ni res, no he sabut mai que hi havia un inspector Michelin. Sí, per tant, no s'han presentat mai, vol dir que no van vindre.
Val.
Bé, ara anem als jardins. L'estrella està al plat. La Michelin diu que tot està a la cuina. De fet, el xef, en Francesc Forti, del Racó d'en Vino d'Argentona, el 1990, va saber que li traien una de les dues estrelles i va dir als inspectors, us podeu quedar les dues. Els cuiners poden decidir renunciar a les estrelles.
Ah, tu pots renunciar?
Sí. De fet, Michel Bra ha renunciat, el seu fill, Sebastián Bra, el 2017 van renunciar a les tres estrelles,
sí.
Marco Pierre White va renunciar a les tres estrelles, Alain Senderens va renunciar, Antoine Westermann, Oliver Rollinger, Marc Beirat va denunciar la guia per treure-li una estrella, o sigui, perquè la va portar al judici, perquè van dir que el suflé de formatge estava fet amb un altre formatge que no era el que tenia que ser. O sigui, aquí hi ha hagut molta controvèrsia. Les deliberacions és un sistema ple de secretisme, i això permet suspicàcies.
Clar, és que hi ha poca transparència, Pau, no?
I n'hi ha que neixen estrellats, hi ha restaurants que obtenen l'estrella i les distincions gairebé només obrir, cosa que és impossible. I podem haver restaurants que portem 10 anys treballant i no ens entenen. Ojo, jo no vull dir que la guia sigui dolenta, de fet m'encanta la gala de la guia, m'encanta veure-la, però és difícil. Per exemple, el 2002-2003, a França, quants inspectors hi havien? 5.
5?
5 inspectors. Un inspector normalment menja uns 250 restaurants a l'any. Si diem que a Catalunya hi ha 16.000 restaurants, què? Què fem? Per aconseguir un VIP gourmand necessites 3 visites. Per aconseguir una estrella, 4 visites. Per aconseguir 2 estrelles, 10 visites.
Impossible.
Clar, si mengen a 250, la majoria de restaurants no existeixen. Però bueno... Això ho solucionarem la setmana que ve, perquè us portaré 3 invitats fantàstics.
Aquí, al Bonateca.
Al Bonateca. I farem una tertúlia, però jo ja no parlaré tant com avui, que avui us he donat tota la informació gruixuda. El dilluns que ve farem una tertúlia.
Sí, que avui ha estat episodi 1, diguéssim, d'Estrelles Michelin.
Preparació.
I la setmana que ve tindrem alguna estrella.
La setmana que ve tindrem alguna estrella aquí al plató.
Aquí, a l'estudi?
Sí.
Portareu menjar?
No.
Quina poca consideració. Pau Gascó, moltes gràcies.
A vosaltres.
Oh, Calle 13. Puja la Paula, va, que res. Vols que et doni un consell abans de marxar?
Digue'm.
Sí, estàs preparat?
Digue'm.
Ara et faré una pregunta. És una mica indiscreta, eh?
Digue'm.
Va, tira, Paula, tu primer. I espera, perquè hi ha la Mondelo per aquí, que també li preguntaré. Heu anat a Montserrat?
Sí.
Sí, però fa quan? Ah, veus això? Quan fa?
Encara tenia cabell, em sembla.
Pues això ho hem de solucionar. Vols venir amb la Harke, amb la Paula i amb la Mondelo, també? D'aquí res? Abans
d'aquí
de que
res,
acabi...
Depèn del dia que sigui.
Mira, abans de que comenci l'hivern, el 21 de desembre. Aquesta tardor hem d'anar a Montserrat, Pau.
Val.
Vale, ens hem d'endinsar en un dels llocs més emblemàtics de Catalunya, i és que per pots anar-hi. Anem, aparquem gratuïtament, condueixes tu, ens portes amb la Paula i a la Harke, ens deixes al cremallera... Deixem allà el cotxe, tu també vens amb el cremallera. Via verda per accedir fins al recinte, tren sostenible, vistes panoràmiques, mengem a l'Abad Cisneros i descobrim el patrimoni natural i cultural amb els funiculars, perquè la cosa no acaba aquí. Després tens Sant Joan i el de la Santa Cova.
Ostres.
Tu hi has pujat alguna vegada fins allà dalt?
A Santa Cova, sí.
Però
més,
si tornaràs...
aviat, més aviat és baixar, però...
Bueno, doncs, i tornarem, que serà segur una experiència. Molt per fer, molt per veure, molt per viure, molt Montserrat, Pau Gascó. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Mercè.
Ràdio Estel.
Posa a punt les defenses dels teus fills. Jo, els meus, els dono cada matí un bon esmorzar i un vial bevible de Protec Junior, de Laboratoris Marnis. Protec Junior té gelea reial, propoli i 12 vitamines i els encanta el seu gust a fruites del bosc. Troba l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara, demana el teu pack 2x1 amb Protec Junior i de regal VitaHelp Vitamina C més Zinc. A més, podràs guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Bilbao,
14.
Barcelona,
18.
Sevilla,
18.
Logroño,
14.
¿Cuánto sale?
¿Ida y vuelta o solo ida?
Muy listo, chavalito. Ida y vuelta, que el lunes trabajamos.
128 euros. 4 fines de semana de turismo por muy, muy, muy poquito. Vamos, si dicen que viajar en tren es caro.
¿Viajar en Renfe? No.
Súper económico, súper barato, súper reducido, súper pequeño, súper diminuto. Súper precio de Renfe. Todos los destinos a un precio increíble. Busca tu súper precio y disfruta viajando porque nadie te da más. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Passant de 4:45, de 6, perdoneu, ara he fet un petit ensurt, no, de 6:45, de 6. Ha arribat el moment Ejarque, que sí. Tots estàvem esperant.
Home.
Queden poques hores per poder arribar al vespre nit.
El dia D.
Dia D, per tots els seguidors d'un gran format, sí. Que torna a estar entre nosaltres, com també qui torna a estar entre nosaltres. No podia esperar-se dijous, cosa que nosaltres també...
Ai, que bé.
Estem encantats. Jaume Borja, molt bona tarda.
Bona tarda. Gràcies a tota aquesta gent que està omplint l'estudi avui en públic, desenes
de
persones.
Gent de Sants, hem dit que no, molta, hem hagut de dir que no, molta gent, eh?
M'agrada molt perquè, o sigui, el Jaume és com si rebés ara mateix una Michelin, sí o no? O sigui, aquest discurs...
Ho portava preparat, eh?
Què hem de fer? Avui hem canviat l'escaleta, tenim dilluns.
Tenim perquè... molta faena.
Va,
com tu bé dius, vaig pujar als despatxos de Radio Estel, on hi ha la gent que mana, i vaig dir, no estic disposat a esperar 7 dies per a tornar.
És
I em van dir, vale, quin dia vols vindre? Dic dilluns.
Dilluns.
Lo primer.
Com veus, nosaltres t'oferim totes les dates. Ets tu qui pot escollir. Ets tan important
és
per nosaltres.
Això, eh?
Bueno.
És fort qui s'ho cregui.
Jo tinc molt... Jo, perdoneu, però a mi aquestes coses m'agraden. O sigui, que jo ja estic nerviosa, perquè
home.
Aquesta nit, veurem Operación Triunfo com arranca a Amazon Prime, però avui vens a fer-nos això, un especial, per fer-nos passar aquestes hores ràpides.
Fer bullir l'olla, que
sí.
Es diu.
A veure.
Sí. Jo també estic molt nerviós, perquè al final és un format que m'ha acompanyat tota la meva vida. Si hagués d'escollir un format de tele, possiblement escolliria Operación Triunfo. I en dades així com molt ràpides per situar-nos, amb la que s'estrena avui, són 12 edicions d'Operación Triunfo. Les 3 primeres van ser a Televisió Espanyola, si fem una mica de cronologia. Les 5 següents van ser a Telecinco, i després el format va decidir tornar també a Televisió Espanyola a partir de 2017, on se'n van fer 3 més. Però, com bé deies, Mercè Raga, OT 2023 no només és una nova edició, sinó que és un canvi de paradigma, perquè és la primera que es farà no per la televisió lineal, i sí per una plataforma. Com te quedes?
Doncs la pregunta que tothom es fa, per què ha passat això?
Clar, bueno, perquè no hi havia cap televisió a priori interessada en comprar de nou aquest format. Llavors, des de Jazz Music s'han buscat alternatives i s'han trobat, ha costat una mica, però aquí estan, a Prime Video. Paula mos ha posat aquesta música que sona, Paula. Perquè si s'haguessin d'explicar aquests 22 anys d'història del format, podríem explicar-ho també a través de les sintonies d'Operación Triunfo. Ah. Aquesta és la primera.
Aquesta
la recordeu
primera.
O no?
Home, i tant. Jo pensava que sempre era la mateixa.
No, perquè mira, quan va tornar a Televisió Espanyola, molts anys després, al 2017, sonava així.
M'agrada més aquesta.
És una mica de...
Què?
Del fullet tortuga, de... no? No, bola de drac? No us sona bola de drac?
Així com d'anime, no? Una
sí,
mica.
Una mica.
Sí que aquí li han ficat com més base, si t'hi fixes, no? Més metàl·lica, més digitalitzada. L'altra era com més instrumental o més orgànica, sí, més acústica.
Però estàs dient que aquesta no és l'última?
No, no, no. Igual que hi ha un canvi de paradigma, perquè passa de la televisió convencional a la plataforma, us presentem aquí ara la nova sintonia d'OT, que us vaig dir que estic una mica consternat, perquè si veieu la melodia sempre sigui la mateixa, i ara la melodia canvia per complet. Oh! Vale, Mercè i Ejar, que podeu tancar la boca, perquè la boca de sorpresa que han fet és la mateixa que vaig fer jo. Què us sembla aquest canvi total de marca, de segell?
Bueno, és que, clar, jo crec que perd el segell, justament, perquè
no, té res a veure.
No identifiques l'OT. No?
A veure, a veure, com sona això?
Però és tota l'estona així.
És una mica beatbox.
Sí que és veritat que a vegades aquestes melodies que d'orella no sonen massa bé, després si hi ha una coreografia al darrere espectacular o ja, no?, s'escenifica...
Acompanya.
Després agafa molta recorda, forma, pren forma, no?
Recorda una mica un Mundial.
Ah, mira.
També
no?
té el punt, de futbol. Sí, sí, sí.
Sí.
No? Recordem també que, com deia Harke, serà una sintonia que estarà acompanyada per l'escenari, per l'estage més gran de la història d'Operació Triunfo, amb no sé quants quilòmetres de pantalla LED, per tant... Sí, sí, i puc dir fins i tot quilòmetres. Per tant, sí que és veritat que molt acabarem menjant, molt acabarem tragant, perquè jo recordo també com a drama nacional quan van canviar l'última vegada la sintonia de Telenotícies.
Home, clar, tots perduts. No,
no,
que era
com queda això al Cuines? No, és Toni Cruanyes.
Què estem mirant?
Bueno, la qüestió és que...
Quan va acabar... Sí, és veritat, fa uns anys.
Sí, no? Quan van fer el plató de realitat virtual.
M'agrada Jaume Borja perquè això ho viu molt.
Sí, home, clar, és el seu.
Són profuns.
Per cert, això ho fan allà al Parc Audiovisual, a Terrassa, eh?
Terrassa, exacte, sí. El Parc Audiovisual de Catalunya, al costat de l'Hospital del Tòrax. Això és un altre capítol, perquè podríem parlar dels fenòmens paranormals que s'han produït a l'Acadèmia d'Operació Triunfo.
Això ho parlarem un altre dia, però a quina hora comença?
A les 10.
A les 10.
22:00. Sabeu que us vaig avançar que les gales serien més reduïdes, de 90 minuts. L'única llicència que es permetrà en aquesta edició és avui, que al ser la gala 0... per veure la... No hi ha xat d'Operació Triunfo, que era el mític que anava després, per veure l'entrada a l'Acadèmia dels concursants s'allargarà una mica la gala i serà l'única que no durarà exclusivament o exactament 90 minuts.
Val. I el xat no hi haurà mai?
No, hi haurà una postgala des del mateix plató, però el que era el xat d'Operació Triunfo, que presentava últimament Noemí Galera, això s'ho ha encarregat,
millor,
ja no existeix.
Millor, això ja no,
però
no feia
sí que
ningú.
Dius que hi haurà una postgala, eh?
Una postgala des del plató, sí.
Ah, des del plató?
Des del plató, perquè sí, com la gala és tan reduïda i aniran a sac, en plan, actuació, veredicte del jurat,
pues
expulsat... Clar, aquest moment de vídeos de com t'ha ido la setmana, això serà la postgala.
Ui, o sigui que s'allargaran el temps, això ja veuràs, acabarà durant 20 hores.
A mi no m'agrada, perquè a mi m'agradava quan arribaven a casa de l'Acadèmia i es posaven les sabatilles, es posaven còmodes, no?, i feien una mica... Clar, és que era el bo.
Aquest moment de descompressió.
Igual, i naturalitat.
I que els anava molt bé, efectivament, com a descompressió psicològica a tots els concursants. Si us sembla...
Em sembla.
M'agradaria fer un repàs per alguns dels moments més mítics en positiu i en negatiu de la història d'Operació Triunfo, i els moments d'aquells impossibles d'oblidar de gallina de piel...
Ui.
En tercera posició tenim aquest moment cantat i que traspassava la pantalla gràcies a Maya. Jo aquí vaig dir, esta tia acaba de guanyar Operació Triunfo 2017.
Home, això és veritat, eh? Moltes... Home, jo crec que és la millor actuació que s'ha fet mai a... Tu, Jare, que no ho seguies?
Jo vaig seguir la primera edició d'Operació Triunfo.
El Bisbal i la Rosa.
Sí, molt, molt.
Doncs mira, parlant de pèls de punta, el número 2 d'aquest rànquing està aquest moment d'OT1, que llavors aquest segur que te'l vas mirar i remirar. Escoltem-lo. Per favor, com va ser això que encara 22 anys després no ho hem superat?
No ho hem superat i no ho hem oblidat.
Saps una cosa? Saps quin gairebé pobre no ho va superar? Que jo me'n recordo que estava al Bisbal, malaltíssim, aquella setmana pobre. De l'Escondidos.
Com no havia d'estar malalt?
I d'aquí això va continuar...
Com no havia d'estar malalt? Si no dormia.
Clar, pobre. La Chenoa el va cuidar aquella setmana, que ho saps.
Pobret. Eh? Pobret. Jo tenia el CD d'aquests, eh?
Sí, Chenoa...
Es van publicar CDs, oi?
Cada edició. No, cada setmana es publicaven sí, CDs de la gala.
De la gala.
I ara després ja no van fer de temàtics, o té balades, o té salsa.
Ara ja no, tot és Spotify.
Sí, sí, que el cuidava. Cada dia, bueno, cada dues hores li prenia la febre. Operación Triunfo 1. No podia ser d'una altra edició. L'or d'aquest top, que han fet top 3 d'Operación Triunfo, dels millors moments.
Ai.
Això va passar fa 22 anys i encara me'n recordo com si fos ahir.
A ver, en alto y claro.
Rosa.
Rosa! Que va pronunciar el nom. Carlos Lozano era el presentador.
Ostres.
I es va haver de mossegar la llengua perquè qui va dir el nom de Rosa va ser Rosana, la cantant.
Ah, sí?
Oh. A fuego lento tu sí, mirada.
Carai!
A fuego lento.
I aquesta connexió de Rosana amb la primera perquè fornada de Triunfitos? Convidada.
Sí, exacte. Va anar com a artista convidada, la van asseure a la taula de jurat. També estava Miguel Bosé.
Miguel bueno, Bosé, també.
És interessant recuperar la gala que està a YouTube sencera, perquè dius, sí. sembla un altre món.
Mira, sembla un altre món, però és que també ho tens regalat moments d'aquells de Tierra Dragamea.
Sí, com per exemple el que està en la tercera posició, bronze, d'aquests moments, Vergüenza Ajena, per a Cepeda i Juan Antonio, Reggaetón Lento. Mireu la cara de Paula, la nostra supertècnica. Sabeu lo que és classe d'afinació? Us sona?
Se la van perdre.
Vocal coaching? Sí, se veu que aquella setmana no van anar.
Ah, no, no, però jo crec que es van deixar anar al directe. A veure, tampoc és que afinessin gaire, no, el Cepeda, o no?
Però a vegades passa
això. En general, no?
Sí, no, okay.
A vegades passa que els micros o els auriculars que portes a l'orella no es sincronitza sí. i et sentes tirota.
I aquí va passar que també va costar molt en aquesta edició ajustar el tema de l'àudio per als concursants. Ah. Linear, que és l'auricular que tenen com a referència. Vull dir que pobres. Sí, sí, el que deies tu. Sí. Llavors, quan hi havia desafinades, a l'art de la història d'Operació Triunfo, el que ha portat qualsevol desafinada o qualsevol no està concentrat en el tema, ha portat valoracions polèmiques. De Risto Mejide, per exemple,
ui,
però també en el seu moment de Noemí Galera. Recuperem aquests moments.
Dura.
Esther, buenas noches. Tú ya sabes cómo lo has hecho hoy, ¿verdad?
Sí.
No te voy a decir nada nuevo, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? No, yo creo que no hay sonido capaz de describir tu actuación de esta noche.
Esta noche has estado muy floja, has empezado la canción, te has equivocado en la letra, te has descontrolado, luego te ha dado por saltar, con lo cual la voz no la controlabas tampoco. Ha sido un desastre, vamos. Además, el hecho de que tú seas favorita significa que uno de tus compañeros va a ocupar tu plaza de nominado.
Oh. Clar, de vegades valoracions, nominacions, veiem aquí el públic com reaccionava a Butxeixant, però sí que és veritat que n'hi ha de més constructives i menys, i a vegades un toc d'atenció del jurat el que provoca és que d'estar nominat passés a ser favorit perquè ho acabes petant. I en la primera posició dels moments Tierra Trágame, des d'aquí una abraçada per a aquestes dos intèrprets, però...
Ui, ja sé clar, quina diràs.
Van cantar així Shakira. La mítica cançó... Exacte, Shakira, l'aix de la intuïció. I ara ve el moment així com culminació.
No sona bé, això, eh?
Podríem ser tu i jo, eh, Raga?
Jo crec que ho faríem pitjor.
Pitjor encara?
Ara, no sé, eh? Vosaltres que parleu a vegades de que hem d'aprofitar després del programa per anar al karaoke...
Sí.
Això sembla, ho sento, però sembla un karaoke a les 3 del matí.
Això anàvem.
Una mica sí, sí.
L'únic que també s'ha de dir que la gent... Per sort aquí encara no hi havia xarxes socials. Tu imagina't aquesta actuació a 2023. però per sort ja et dic, en aquell moment sí. Ni Twitter ni Instagram. Recordo que eren Tània i Esther Aranda, des d'aquí reitero un besito perquè tot em teu mal dia,
sí,
també.
Una cosa, però com ha quedat la... Ara, perquè ara ens aniràs explicant més novetats de l'edició d'aquest any d'OT, que comença avui, recordem-ho, a les 10 de la nit. Al final, les últimes edicions, el guanyador no anava a Eurovisió, no? O com...
Clar, mira, una cosa que podem fer que és interessant, Mercè, exacte, hi ha hagut edicions d'Operació Triunfo, en la primera etapa quan es feia Operació Triunfo a Televisió Espanyola, s'utilitzava també com a preselecció per enviar, per triar el candidat que aniria després a Eurovisió. Però, com deies, no sempre ha estat així, però persones que han sortit de l'acadèmia, més tard o més pronte, han acabat representant Televisió Espanyola al festival més popular, al festival que més ho peta la televisió a nivell de música. I nosaltres, avui aquí, gràcies a tots els companys, digues el nom de la persona que ho ha muntat.
La gran Marta Medina.
Ah, sí?
Sí.
Marta Medina, gràcies per resumir en un remix totes les persones que han sortit d'OT i han anat a Eurovisió! O sigui, m'han encantat les cares de Harke perquè, per exemple, ningú recordava els galls de Beta Eurovisió,
no,
s'ha de dir.
Però
perquè...
és que hi havia gent que no recordava tampoc. Deixa'm fer res, una petita aturada, perquè a l'hora en punt comença el Sense Distància amb l'Ignasi Miranda, us ho ampliarem. De fet, la nostra companya informatiu, Sandra Gómez, a l'inici del Sense Distància, però res, aquesta última hora que acabem de saber, Pedro Sánchez viatjarà aquest dijous a visitar Israel i Palestina. És aquesta informació que d'aquí res, en uns 10 minuts, la nostra companya informativa, la Sandra Gómez, ens ho explicarà amb l'Ignasi Miranda al Sense Distància. Dit això, sí que és veritat que ens quedàvem una mica
desencaixats, sí.
Perquè no sabíem ben bé, hi havia els primers, el següent de la Bet, qui era?
Mira, he fet la llista, m'ha escoltat a Rosa, després a Bet, que també els coros... Dímelo, dímelo!
Sí,
la taula
sí.
De so no estava molt ben... No tenien a Paula. Ramon, que era de Canàries,
ai, sí.
Que va anar... No, va guanyar Vicente sí. OT3, però ell va ser seleccionat per anar a Eurovisió. Hoy me quedé vacío para llenar-me de ti. Després va anar Gisela, no des d'Operació Triunfo, però anys després a Andorra va dir jo vull a Gisela, que representa Andorra en O Casanova. Després va vindre Soraya, hem escoltat també a Maya i Alfred, i l'últim, Miqui Núñez, que no para de currar, i és un tio que ho va fer molt bé amb la venda, malgrat va quedar al fons de la taula.
Sí, era una cançó que era animada, no? Podríem dir que... Per què envien cançons poc animades a Eurovisió?
Quan Eurovisió, per a Mercè Raga, és una festa, no?
Per mi no, però per tu... No, en principi, el que els agrada, sí, als eurovisius, clar. No? És festa, tu, que ets expert en Eurovisió.
Sí, l'únic que jo, que vaig de repel·lent per la vida... Ara, per fer-te una mica de contrapunt, diré que a mi el que m'agrada és que m'emocione. M'encanta quan Mercè Raga li dic coses mirant-la als ulls i em fa la cobra.
No,
bueno,
no.
Bon dia per a fer l'homenatge.
No, deixa'm parlar, que estic pendent del Ferran, que m'ha de dir una cosa. Què vols dir? Digue, va.
Però puc ara o
sí,
no?
Sí, allò va, que dit. Va, fes-ho tu, va.
Mira, hi havia diverses coses preparades, però hi ha una sorpresa que es pot produir en aquests moments, que no estava clar, i vaig a trucar a una persona molt important en directe...
Ja hi som.
...des del meu mòbil.
Vols exclusiva o no?
Que si és no. Exclusiva, sí. Sigue... Mira, no parlo, vaig
va,
a trucar.
Va, doncs no parla, truca. Vols que anem...
L'estic trucant,
estàs trucant, t'ha donat to. Les inicials de la persona?
T-R. T.R.
Hola.
Hola, bona tarda. De seguida desvello el seu nom, convidat que m'està atenent al telèfon, però quan són les 17:51 tenim el director de Jazz Music i pare de tot això, Tinet Rovira.
Hola.
Espera un moment. Uau, Tinet Rovira. Sí, sí. No, 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 ja, ja el pots... A... Tinet, com van els nervis?
No, no n'hi han. No n'hi han perquè portem molt de temps treballant i tenim la feina feta, saps què et vull dir? Un està nerviós quan no arriba temps o quan veu sí. que hi ha alguna cosa que no està a punt. Però ho tenim tot a punt. No, no hi ha nervis.
Jo li vull fer aquest agraïment, reiterar-lo, perquè està en el dia en què París, en lo xiquet, que està Tinet Rovira de reunió en reunió. I jo li volia preguntar, Tinet, ara repassàvem 12 edicions amb aquesta, després de 22 anys, què té Operació Triunfo que segueix conquistant els cors de la gent?
Doncs pues mira, té veritat. Tot el que passa per Operació Triunfo és veritat. O sigui, nosaltres tenim una acadèmia de veritat, fem un càsting de veritat on la gent es pot presentar, no sabem a qui veurem. Després de les gales tot és veritat, hi ha un jurat que dona la seva opinió, un públic que salva a qui creu que ha de salvar, i en general tot el que desprèn Operació Triunfo és veritat, i tot el que passa a Operació Triunfo passa davant de l'espectador, no? I l'espectador forma part de tot el procés. Per tant, jo et diria que una de les coses bones que té Operació Triunfo és que tot el que passa és veritat.
I Tinet, com definiries l'edició que entra aquest 2023?
Bueno, fem història una vegada més. Aquesta vegada, per primer cop, un programa d'entreteniment entra en una plataforma que en principi les plataformes no estaven pensades per fer emissions en directe. Per tant, nosaltres obrim aquesta porta a que les plataformes facin emissions en directe, entreteniment en directe, perquè hi ha algun experiment ja de vents i d'esports. Per tant, és un punt històric. Però això és com una mena de desenllaç que jo ja venia preveient des de feia temps, quan vaig veure el pes que tenia a nivell digital tot i tot el que arrossegava en el món digital, vaig pensar que el futur d'OT ja no estava a les televisions lineals, sinó que segurament estaria en una plataforma, la plataforma que tecnològicament pogués fer unes emissions en directe, com és el cas de Prime, i ara vindran les altres. No, Prime és la primera aquí a Espanya, però segurament hi haurà altres experiments.
Jo, per acabar, Tinet, aquí som molt fans, estimem, intentem cuidar molt a Chenoa, i clar, és una de les grans estrelles del dia d'avui. Tu has parlat sempre d'ella com a valor segur. Què està fent ara mateix Chenoa? Descriu-nos una mica la situació.
Mira, Chenoa ha estat aquestes últimes 48 hores estudiant amb guió. Ha estat aquí, no ha estat a casa seva, sinó que ha estat aquí ben a prop d'on tenim nosaltres al plató, a la terrassa. Ha estat estudiant. I jo li dic que està passada d'assajos, perquè ella ja s'ho sap el guió d'aquesta gala i de 3 més. Ho té el paper molt ben après, a més a més...
I diu que s'ho apunta a mà, no?, que transcriu els guions.
Ah, sí?
Sí.
Perquè
sí,
així com guió, que ho memoritza més, no?
Li enviem el guió, evidentment, escrit a màquina amb ordinador, i ella se l'escriu a mà per retenir-lo. És una manera de memoritzar-lo.
O sigui, va sense teleprompter, la Chenoa.
Home, és que aquí a OT no es pot anar amb prompter, perquè les capaces estan tan lluny que hauríem de posar un prompter com un cinema.
Com un karaoke.
Doncs escolta'm, Tinet, que no sé si anaves a dir alguna cosa.
No, és que estava perdent. Dius, perdo.
No, que no et volem robar més temps perquè hi ha molta
no,
faena.
Per favor.
I des de Ràdio Estel, aquí Marta Jarque, Mercè Raga, tot l'equip, t'agraïm moltíssim que ens hagués atès el dia de just en directe.
No, moltíssimes
vosaltres
gràcies.
Vosaltres heu de fer aquesta nit esperar el programa i em doneu la vostra opinió.
Home, ho farem, Tinet.
Compte-hi.
Un petó.
Bravo, un aplaudiment per a Tinet Rovira.
Tinet Rovira.
Ànims.
Director de Jazz Music.
Sí, home, i la dada, que ha dit que potser aquesta fórmula també es pot exportar a altres països.
Altres països.
Veurem.
Bueno, però és que clar, és el que avui estàvem parlant, que realment el que sigui, el que es pugui veure per Amazon Prime en directe, era algo que ja el Tinet tenia
en ment
i ho ha pogut realitzar. M'has deixat impactada, no m'ho esperava.
Jo tinc la boca seca. Però diuen els cantants com Chenoa que llavors el que has de fer és mossegar-te la llengua i com a que salives més
sí?
I pots seguir fent ràdio.
Doncs si ho diu la Chenoa...
Sí, no? No sé.
Això va a missa, eh?
Farem cas. Bueno, li desitja molta sort a Chenoa Tinet Rovira en aquesta nova edició d'Operació Triunfo 2023, ja, que per cert el càsting ja podeu veure els episodis finals d'aquest càsting.
Cert.
Tens algun preferit, ja, o no? Jo el tinc.
Jo t'he de dir una cosa. M'encanta OT, ho miraré. Sí. L'únic que estic una mica enfadat perquè és la primera vegada que no hi ha cap concursant representant de Catalunya.
Ai,
només
que viuen,
dos residents.
Que viuen a Catalunya, és veritat.
Quin és el teu preferit?
La Violeta, que era la...
Ah, reportera d'informatius Telecinco.
És veritat. Per mi la Violeta. Va, tu t'arrisques a dir qui... Saps d'aquests que dius, va, aquest jo crec que arribarà a la final.
Me dona molt bona vibra Omar i Nayara.
I la Selma es diu? Com es diu? Mira, t'ho dic de
memòria. Sí, Selma o Selva o alguna cosa així,
que
no?
Andalusa, que
sí,
és d'Andalusa.
Sí, 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 sí.
A mi també m'agrada aquesta noia. Jarque, tu qui t'agrada?
La que has dit tu.
Bueno, Jarque m'ha dit que li agradava molt Kiara, també, no?
També, també.
Veritat? Que és, de, Kiara, que és menorquina.
Tu has vist el casting final? No, bueno. Sort que ho hem vist vosaltres, ja. Moltes gràcies, Jaume Borja, ja, perquè aquesta estrena de setmana necessitàvem avui més que mai. I gràcies per aquesta trucada avui a Tinet Rovira, que res, a poques hores de que comenci Operación Triunfo, ens l'hem pogut tenir aquí al Fabricació Pròpia, per tant, també podem dir que és Fabricació Pròpia. Jaume.
Deixa'm donar-te les gràcies a Batros perquè em deixeu ser feliç en directe a Ràdio Estel. Gràcies.
És que és maco. Va, que també és molt maco. Hi ha l'Ignasi Miranda que està a punt d'entrar. Per cert, també ens posem al dia amb l'actualitat amb Sandra Gómez dins de Sense Distància. Nosaltres ho deixem aquí. No tenim temps per més. Demà, 2:45, Fabricació Pròpia. Que vagi bé.
Aquí, el Fabricació Pròpia d'avui. Un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de despús dinar amb segell de qualitat.